Bona tarda, són les dues. Quan escolteu això, què penseu?
Por su seguridad, utilice el cinturón también en la ciudad. En la ciudad se puede circular hasta 60 kilómetros hora. Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora con o sin cinturón.
És evident, no? Són antic perquè és un anunci de l'any 1973, però el problema ve amb que el que denuncia segueix sorprenentment molt vigent en ple 2022. Segons les dades que ha publicat el Servei Català de Trànsit, a Catalunya cada dia es posen més de 200 multes per no portar el cinturó. Això vol dir que en un any es posen més de 70.000 multes per aquesta infracció. De fet, gairebé el 40% de les víctimes mortals o ferides greus que hi va haver l'any passat a les carreteres no portava el cinturó cordat. Però què hi ha darrere d'aquest comportament? Per què hi ha tanta gent que, tot i saber més que de sobres que el cinturó et pot salvar la vida, segueixen sense posar-se'l? En uns minuts ho analitzarem amb la Montserrat Iglesias, que és la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Estel migdia, amb Diana Silva.
Abans, però com sempre, comencem pels titulars. La ministra d'Economia, Maria Jesús Montero, defensa que els pressupostos que vol aprovar el govern pel 2023 preveuen molta més inversió en educació i sanitat que els que va aprovar el Partit Popular quan governava. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda, ho ha dit en el debat a les esmenes de la totalitat que ha arrencat el Congrés a les 12 del migdia. La sessió s'ha aturat i es reprendrà a les 3 de la tarda amb les intervencions de grups com el Partit Popular i Junts.
I a Catalunya, després que Francesc de Dalmas es dimitís com a vicepresident d'Esquerra, com a vicepresident, Esquerra, els Comuns i la CUP ja han registrat la petició perquè es convoqui la comissió de l'Estatut del Diputat per abordar si ha de deixar el seu escó.
A hores d'ara, Junts per Catalunya també té reunida d'urgència el seu grup parlamentari per abordar el cas. Dues diputades de Junts ja s'han queixat també a la direcció del partit que van viure una situació similar a la que va viure la periodista de TV3.
I atenció a aquesta dada, l'escalfament global augmenta un 68% la mortalitat a les persones majors de 65 anys des de l'any 2000.
Segons un informe publicat a The Lancet Countdown, Espanya és el país europeu amb més risc de mort per calor extrema. Si l'escalfament global continua avançant, les morts per excés de calor es podria multiplicar per 2 en els propers 30 anys.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça pot dir adéu de forma definitiva de la Lliga de Campions. Tot i l'optimisme mostrat per l'entrenador, les opcions de ser a vuitens són pràcticament impossibles.
Xavi Hernández ha convocat a tota la plantilla a les 6 de la tarda al Camp Nou per veure plegats el partit entre el Victoria Pilsen i l'Inter de Milà, que és clau per la continuïtat dels blaugranes a la màxima competició europea al temps dels esports. Farem números de les opcions que té el Barça de passar ronda.
I en plana cultural, el Festival Barcelona Clàssics engega la 7a temporada a l'Auditori de Barcelona amb el reconegut violoncel·lista Yo-Yo Ma, acompanyat de la pianista Catherine Stott, Olma Giró.
Yo-Yo Ma és considerat una figura prodigi del violoncel. De fet, han registrat més de 100 àlbums, ha guanyat 19 premis Grammy i ha actuat davant 9 presidents dels Estats Units. Els dos músics han ofert un repertori ple de matisos de diferents cultures.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Hem començat la jornada amb bastanta fresca o amb fred directament, però a hores d'ara les temperatures són altes i entre ara mateix i primeres hores de la tarda esperem màximes que es poden enfilar valors de 25 a 30 graus a molts punts de Catalunya, sobretot comarques del Pla de Lleida, alguns punts del Prepirineu més occidental, el de Lleida, i també interior de Tarragona. Unes temperatures altes que demà fins i tot poden ser un pèl més altes que les d'avui. Moltes més poblacions demà se situaran amb màximes de 25 a 30 graus. I de cara als propers dies, a partir de divendres, la temperatura ha de començar a baixar, però molt a poc. Pel que fa a l'estat del cel, parlarem d'una tarda variable, amb sol, però també amb la presència d'alguns núvols que en cap cas arribaran a tapar el cel i tampoc han de donar cap mena de precipitació. De cara a demà, un temps molt semblant al d'avui.
Algú Congrés dels Diputats acaba d'arrencar el debat a la totalitat dels pressupostos generals de l'Estat. Qui ha obert aquest debat és la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, per exposar que els pressupostos per l'any vinent volen apostar, diu, per la justícia social i per evitar la guerra de Rússia. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Montero ha defensat l'impost als grans fortunes i ha acusat els partits de la dreta de voler privilegiar només l'1% més ric de la població. A més, ha anunciat que els nous comptes preveuen una inversió social molt més alta que l'anterior govern del Partit Popular.
Si descontamos con el mismo ejercicio los fondos europeos, la inversión que este gobierno ha hecho en sanidad desde el último gobierno de Mariano Rajoy supera, señoría, en un 30% las partidas que entonces se consignaban. Educación, sanidad, grandes prioridades de este Ejecutivo.
Ja de cara a la tarda, els partits que han presentat les esmenes, com el Partit Popular, Vox, Ciutadans, Junts per Catalunya i la CUP, intervindran en la sessió. Demà a les 9 del matí reprendrà també aquesta sessió amb els grups que faltin i aleshores tindrà lloc la votació. Finalment, Esquerra no ha presentat cap esmena perquè vol mantenir obertes les negociacions amb el govern espanyol. Tot i això, segons els republicans, a hores d'ara, les posicions encara estan allunyades per donar llum verda finalment als pressupostos.
I més enllà d'aquests pressupostos, un altre dels temes que l'executiu espanyol té sobre la taula és la reforma del delicte de sedició, una norma que a Europa es castiga amb penes més baixes que a Espanya.
A l'Estat, actualment, la pena màxima és de 15 anys i ara el govern espanyol s'obre a reduir a la meitat les penes per aquest delicte. Un possible canvi que el professor de Dret Penal a la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan Baucells, ha comentat a Ràdio Estel que s'hauria de fer.
Tots els penalistes estem d'acord en que en qualsevol cas el que ha de fer és rebaixar les penes per situar-nos en els estàndards dels nostres països, de l'entorn, del nostre entorn cultural.
El professor ha comentat que en el cas de les persones que ja estan condemnades per aquest delicte de sedició, totes ja han estat indultades i, per tant, la reforma no els afectaria. En canvi, els que no han estat jutjats, com és el cas de Carles Puigdemont i Marta Rovira, el delicte de sedició tindria uns efectes directes.
I a Catalunya, Esquerra, la CUP i els Comuns ja han registrat formalment la petició perquè es convoqui la Comissió de l'Estatut del Diputat per abordar el cas Dalmases en seu parlamentària. El reglament de la cambra estableix que si més de dos grups parlamentaris ho demanen, s'ha de convocar la comissió automàticament.
Francesa Dalmases manté el seu escó al Parlament perquè únicament ha renunciat a la vicepresidència de Junts, però no a ser diputat. El seu futur parlamentari està en mans de la comissió. Justament, Junts celebra ara una reunió d'urgència del grup parlamentari després de la dimissió de Dalmases com a vicepresident del partit i després que el diari Ara hagi explicat que dues diputades de Junts s'han queixat a la direcció del partit que també van sentir-se intimidades. Justament, qui també ha parlat del cas Dalmases, de nou, és l'advocada Magda Una, que va fer l'informe intern de Junts sobre el cas per dir que no agafa el telèfon a la presidenta de Junts, Laura Borràs, per no rebre crits.
Gràcies, Judit. I el diputat del PSC Units per Avançar al Parlament, Ramon Espadaler, ha assegurat en aquesta emissora que l'orientació política dels Mossos d'Esquadra no es fa, diu, posant i traient comandaments.
Sí, Ramon Espadaler ha reiterat que el cos té un problema important d'estabilitat política.
No es pot confondre. Una cosa és la politització, de la que nosaltres condemnem i fugim, i una altra cosa és l'orientació política. Però és que l'orientació política, insisteixo, no es fa posant i traient comandaments, sinó que es fa elaborant-ho, escrivint-ho, aprovant-ho en el govern, en el Pla General de Seguretat de Catalunya, que no tenim ni el 19, ni el 20, ni el 21, ni el 22. I que el conseller encara no s'ha compromès a fer malgrat tot el Parlament li ha demanat.
El diputat ha reiterat que una qüestió de ritmes de feminització del cos no pot justificar el cessament de Josep Maria Estela i més tenint en compte que va ser el mateix conseller Elena qui el va nomenar cap del cos ara fa 9 mesos.
I el Parlament Europeu enviarà una missió a Catalunya per avaluar la situació del castellà a les escoles catalanes. És una petició de Ciutadans.
Les dates de la visita encara s'han de tancar, però probablement sigui el desembre del 2023, d'aquí a un any, per no coincidir amb les pròximes eleccions municipals. Queda per definir el detall de l'objectiu de la missió, l'agenda, la delegació i les dates del viatge. Des de l'Assemblea per a una escola bilingüe han celebrat aquesta notícia perquè diuen que d'aquesta manera s'escoltarà la seva veu.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
Que Cada dia a Catalunya es posen més de 200 multes per no portar el cinturó. La majoria de les multes per aquesta infracció que posen els Mossos d'Esquadra i policies locals és als conductors.
En la darrera campanya policial preventiva que es va fer entre el 12 i el 18 de setembre, es van posar més de 1.880 denúncies. El 80% d'elles van ser per no dur posat el cinturó de seguretat, el 7,5% per no dur el casc i el 6% per no utilitzar la cadireta.
I gairebé el 40% de les víctimes mortals o ferides greus que hi va haver l'any passat a les carreteres i autopistes catalanes, de fet, no portaven el cinturó cordat.
D'altra banda, 18 dels motoristes i ciclistes morts o ferits greus en zona interurbana no portaven el casc o no el duien ben cordat, el que representa un 2,6% de les víctimes mortals o ferides greus d'aquests col·lectius vulnerables.
De fet, segons les dades publicades avui pel Servei Català de Trànsit, cada any a Catalunya es posarien com a mínim 73.000 multes per no portar el cinturó, més del doble de les que es posen per mirar el mòbil.
A Catalunya, cada any es posen més de 20.000 sancions per fer servir el mòbil o altres sistemes de comunicació mentre es condueix. Un altre exemple el trobem amb el que van captar els sistemes d'intel·ligència artificial que es van posar en marxa a principis de setembre a la B23 i a la C58. Del total de multes que es van posar durant el mes de setembre, el 94% eren de nou per no portar el cinturó de seguretat i el 6% restant eren per fer servir el mòbil.
Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
Et sorprenen aquestes dades, aquestes 200 multes diàries per no portar el cinturó?
Home, la veritat que és una dada sorprenent en el sentit de la importància d'aquest element de seguretat passiva per evitar els accidents de trànsit i les seves conseqüències.
Clar, perquè què hi ha, més enllà de que ens ha sorprès, no?, perquè són moltes multes en un sol dia, què hi ha darrere d'aquesta xifra? És a dir, per què hi ha tanta gent que, tot i saber, més que de sobres, no ho sabem, que el cinturó et pot salvar la vida, no se'l posen?
Mira, hi haurien dues raons, principalment. Una causa, que diríem una causa interna, i una altra raó, que seria una raó externa. La causa interna fa referència a la infravaloració del risc que fa cadascun d'aquestes persones. És a dir, la persona no es posa el cinturó, tot i que racionalment sap, perquè com bé informes, ens han informat des de petit, ens han comunicat des de petit, que és important posar-se el cinturó per salvar la vida o per reduir les conseqüències de l'accident, la persona no s'ho posa perquè considera que la probabilitat de tenir un accident és inexistent. O bé perquè són recorreguts curts o molt coneguts o perquè no anirà a gaire velocitat. Per tant, una primera causa és aquesta infravaloració del risc. No tindré l'accident i, per tant, no necessito aquest cinturó. I una altra segona causa, que és la causa externa, és la sensació d'impunitat. És a dir, no em poso el cinturó perquè no m'enxamparan. És a dir, no em poso el cinturó perquè no em denunciaran per aquesta infracció. I, clar, el fet de circular sense cinturó, sense que n'hi hagin conseqüències, és a dir, sense que denunciem o sancionem a la persona, el que fa és reforçar aquest sentiment d'impunitat.
També pot ser que hi hagi un problema generacional, m'explico, no tenim dades de quina edat tenen de mitjana les persones que els multen per no portar el cinturó, però és veritat que aquí la redacció en general som gent bastant jove i ens ha sorprès molt aquesta dada dient, ostres, nosaltres sempre portem el cinturó, és una cosa superautomàtica per nosaltres, però és veritat que amb gent més gran que han estat molt més temps de la seva vida sense que el cinturó fos obligatori o es considerés tan necessari, és un tema que el tenen més oblidat, potser.
Mira, en principi, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta perquè nosaltres quan parlem de les diferents eines que tenim per prevenir riscos, és un dels exemples que jo faig servir a classe i que és un perfil jove, tinc nanos entre 18 i 20 anys. Quan pregunto qui es posa el cinturó, aquest perfil d'edat aixequen la mà automàticament. Els perfils d'edat generacionals més grans, alguns l'aixequen i altres no. El per què, quina pot ser una de les causes de per què la gent avui en dia no es posi el cinturó? També una de les causes és quin nivell de comprovació i seguiment de la norma fent. És a dir, quan tu tens una norma, com per exemple és la llei de seguretat viària, que t'obliga a posar el cinturó perquè té una finalitat de salvar vides, però no destinem els recursos necessaris per comprovar que aquesta mesura s'està posant, al final les persones no poden, pot haver-hi el risc de que no es posin el cinturó. I això finalment el que genera és un hàbit de conducta insegur. Perquè pujo al cotxe i no em poso el cinturó i no ha passat res, perquè no he tingut un accident i no m'ha sancionat. Torno a pujar al cotxe, no em poso el cinturó i no passa res. Aquest hàbit insegur el que fan és reforçar aquest sentiment d'infravaloració del risc i d'impunitat. quan ara aquestes, totes aquestes sancions són fruit d'una campanya específica que s'ha fet per controlar l'ús del cinturó. Per tant, si dilatéssim aquestes campanyes en el temps, això que promouria és que la gent, en un primer moment, es posaria el cinturó per risc a la sanció, però estaria adoptant un comportament de prevenció. I aleshores diria, jo em poso el cinturó per por a que em sancioni. Quin és el problema? Que quan generalitzem aquest comportament de prevenció, i més generalitzat és, finalment arriba un moment que per aprenentatge social que diem, és a dir, pel fet de posar-me el cinturó, aquest comportament segur l'hem interioritzat. Per tant, és molt important tota l'educació i sensibilització que puguem fer als usuaris, però també el control i seguiment de la norma. Perquè si tenim normes que adopten comportaments segurs, però ningú verifica que s'estiguin portant a terme, les persones poden adoptar precisament el comportament que volem evitar, que en aquest cas és no posar el cinturó perquè no tenen conseqüències per no portar-lo. I això verifica el seu sentiment, les seves creences d'infravaloració del risc i d'impunitat.
Clar, més enllà de no, posar-se el cinturó perquè no et multin, tu ara també parlaves d'aquesta sensibilització. És veritat que de tant en tant no, surten aquests anuncis de la DGT a la tele, que són uns anuncis molt impactants, no, que sempre que surten els comentem de si són útils o no, de si són massa directes o no, però el que està clar és que potser no funcionen, tot i ser tan directes, no?
Clar, és que el problema és que la sensibilització no pot ser l'única eina que fem servir, perquè la sensibilització, persones que ja tinguin aquesta sensibilitat, ajudarem a reforçar el seu comportament. Però la persona que per si ja té un perfil pro-risc, que diem, és una persona que té tendència al risc, a no posar el cinturó, a anar amb excés de velocitat, potser aquesta campanya no és l'eina de prevenció més idònia. Per tant, sí que està bé fer campanyes de sensibilització, però no poden ser l'única. És a dir, en aquests comportaments, en aquests perfils de persones que tenen aquesta tendència al risc, una de les mesures que millor funcionen precisament és supervisar el control de la norma. I per tant, aquí la sanció en aquest perfil de persones és una eina molt important.
També una de les coses que ens ha sorprès avui d'aquestes dades és que la majoria de multes per no portar el cinturó són directament els conductors. I és veritat que tenim molt, no, molts cops la imatge aquesta, no, de potser el pare conductor que no es posa el cinturó, però que sí que els hi posa el cinturó als nens, no, als seus fills. Ens és més fàcil percebre el risc a una altra persona que el nostre risc propi?
No, el problema és que quan un pare no es posa el cinturó, però sí que li posa als seus fills, el problema és que ens estem oblidant d'una teoria que s'anomena aprenentatge social. Finalment, aquell fill, aquell nen petit, el que observa és que el seu pare no es posa el cinturó quan van dins del vehicle. I, per tant, aquell nen el que normalitza és que el seu pare, que en aquest cas és el referent, no es posa el cinturó. Per tant, no serà tan important posar-s'ho. Per tant, és molt important crear entorns que siguin entorns segurs. Per què? Perquè normalment també tenim la pressió del grup. Si tu vas en un vehicle on el conductor no es posa el cinturó, hi ha més probabilitat que la resta d'acompanyants tampoc se'ls posi. Per què? Perquè al final, si el titular del vehicle infravalora el risc, al final els altres imiten. Fem aquesta fase d'imitació. Per tant, què ens importa a nosaltres? Què és molt important? Generar entorns segurs. És a dir, promoure comportaments segurs. Però per què? Perquè si tu promous aquest comportament segur de manera individual, finalment afecta el grup. En canvi, si el que a nosaltres no fem res contra aquests comportaments insegurs individuals, també tindrem la conseqüència que afectarà el seu entorn, el seu grup.
Doncs Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Gràcies, igualment. Adéu, bon dia.
I en encara parlant de cotxes, la zona de baixes emissions gairebé no ha canviat els hàbits per moure's dins de Barcelona ni tampoc per venir a la ciutat des de la resta de la regió metropolitana. Ho diu la darrera enquesta de mobilitat en dia feiner, encarregada per l'Autoritat del Transport Metropolità, amb una mostra de més de 10.000 persones de la província de Barcelona.
En concret, el document diu que les restriccions de la zona només han afectat un 14% dels barcelonins, mentre que un 85% declara que no ha patit cap afectació. En l'àmbit metropolità, les xifres són pràcticament iguals. L'enquesta també ha preguntat quina solució han pres els afectats per la zona de baixes emissions. La més majoritària entre els encastats és jubilar el cotxe que tenien per comprar-se un de nou amb l'etiqueta ambiental que els permeti seguir circulant. Segons el Servei de Mobilitat de l'ATM, les dades sobre l'impacte de la zona de baixes emissions no són decebedores, ja que s'adequen a la previsió que havien de fer des de les administracions.
I us ho dèiem en titulars, l'escalfament global augmenta la mortalitat de les persones majors de 65 anys. La xifra de morts, de fet, s'ha incrementat un 68% des de l'any 2000.
Segons un informe publicat a The Lancet Countdown, les altes temperatures enregistrades en els últims 20 anys han generat una onada de problemes cardíacs, respiratoris o de salut mental, així com també problemes en l'embaràs, l'empitjorament de la qualitat del son o la possibilitat de patir morts no accidentals.
I atenció, perquè Espanya és el país europeu amb més risc de mort per calor extrema.
A Europa, les morts per calor extrema han augmentat un 95% en els últims 20 anys. De mitjana, l'informe calcula que en l'última dècada les altes temperatures es relacionen amb la mort de 15 persones per cada milió d'habitants. A Espanya, aquesta xifra és el doble. L'informe destaca que si l'escalfament global continua avançant, les morts per excés de calor es podrien multiplicar per 2 en els propers 34 anys.
I l'Agència Catalana de l'Aigua declara l'alerta hidrològica a l'aqüífer del Fluvià Muga, que abasteix un total de 22 municipis de l'Alt Empordà. Amb aquestes ja són 9 les àrees de Catalunya en alerta.
La decisió s'ha pres després que la massa d'aigua subterrània hagi patit un descens constant del nivell en els darrers mesos fins a situar-se als 15,4 metres per sobre del nivell del mar. L'ACA ha fixat diverses restriccions, entre elles el consum de l'aigua per a usos agrícoles, ramaders, industrials i lúdics.
El sindicat USO ha convocat una vaga del personal de terra de Ryanair entre el 28 d'octubre i el 8 de gener. La vaga afectarà els aeroports de Barcelona, Girona, Reus, Madrid i Palma de Mallorca, entre altres.
Les interrupcions comencen aquest mateix divendres amb aturades de 24 hores que s'allargaran fins l'1 de novembre, coincidint amb Tots Sants. Després, les aturades seran parcials, en concret tots els caps de setmana del mes de novembre entre les 4 de la matinada i les 7 del matí, de les 12 del migdia a les 3 de la tarda i de les 9 del vespre a les 11 de la nit. L'objectiu de la vaga és que es posi en marxa la mesa negociadora del conveni per a aquest col·lectiu que està paralitzada des del 2020. Coincidint amb el retorn de Nadal, el sindicat ha convocat vagues de tot el dia el 6 i 8 de gener.
Per cert, que AENA ha aconseguit un benefici de gairebé 500 milions d'euros fins al mes de setembre per la reactivació del sector aeri.
És un 500% més que el mateix període de l'any passat, on l'empresa d'infraestructures aeroportuàries va tancar amb pèrdues de més de 123 milions i mig d'euros. L'augment en el nombre de viatgers després de la pandèmia ha permès tornar a aconseguir beneficis per segon trimestre consecutiu després d'arrossegar-ne 8 de negatius.
SEAT rebrà a prop de la meitat dels ajuts del PERTE del cotxe elèctric amb gairebé 400 milions d'euros, un anunci que arriba després de setmanes de crítiques pel retard en aquesta resolució.
De fet, des del grup Volkswagen, propietari de l'automobilística, avisaven que les inversions de 10.000 milions d'euros per electrificar Martorell, l'Andaven i la gigafàbrica de bateries de Sagunt no podien tirar endavant sense aquest impuls públic. Finalment, s'ha signat la meitat dels ajuts demanats. El hub de descarbonització que opta a reindustrialitzar la planta de Nissan a la zona franca serà el tercer amb més recursos.
I Catalunya rebrà 18 milions d'euros provinents dels fons europeus per ajudar autònoms i pimes del sector del transport a modernitzar la seva activitat.
Els ajuts s'emmarquen en l'acord signat entre el Ministeri de Transports i els transportistes al desembre del 2021 i busquen incrementar l'eficiència de les empreses a través de la digitalització, la sostenibilitat i la introducció de noves tecnologies. Al conjunt de l'Estat, el govern espanyol ha distribuït un total de 110 milions d'euros.
Una exposició vivencial reviu la vida de Sant Ignasi de Loyola i aplica les, aplica les seves ensenyances a l'actualitat. En motiu del 5è centenari de la seva conversió i pas per Catalunya, la mostra que acull el Museu Diocesà de Barcelona ofereix un diàleg creatiu que busca fer reflexionar el visitant. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La ferida de Sant Ignasi va canviar la seva vida per complet, on va passar de cavaller ambiciós que buscava l'èxit a pelegrí, amb el descobriment de Déu i un camí ple d'aprenentatges. Aquest és el punt de partida de l'exposició dels jesuïtes de Catalunya, que a través d'un àudio, com si fos una pel·lícula, passes per cada episodi de la vida del sant amb forces interpel·lacions, preguntes vitals que et fan reflexionar i tenir un diàleg amb tu mateixa. Tots aquells problemes, emocions, sentiments i aprenentatges que fa 500 anys va tenir Ignasi són extrapolables als actuals, amb els quals pots empatitzar i compartir. Tot plegat amb un missatge d'esperança. En acabar l'experiència surts amb un compromís de millora que explica el comissari de l'exposició, Josep Maria Riera.
Tu ara que tornes a la plaça de la catedral, per tant tornes a la teva realitat, després t'endús alguna cosa, hi ha algun... Home, doncs mira, no sé, potser aquesta persona necessita una mica d'ajuda i jo li puc prestar. Ah, doncs mira, demà ho intentaré, no? Pues aquesta exposició m'ha mogut una mica i em mou a fer alguna cosa. Per petit que sigui, tots... Sempre s'ha dit, no?, que els grans de sorra construeixen la platja.
Tota aquesta experiència estarà al Museu Diocesà de Barcelona fins al proper 5 de febrer.
Gràcies, Sílvia. I el tractament quirúrgic de pacients amb metàstasis vertebrals de l'Hospital de Bellvitge aconsegueix batre rècords a nivell mundial.
L'estudi ha seguit 60 pacients operats entre el 2014 i el 2019 i la seva taxa de supervivència ha estat del 50% als dos anys, la més alta coneguda fins ara. Les metàstasis vertebrals són patologies d'extrema gravetat que requereixen una cirurgia complexa i el seu pronòstic depèn en bona part de la naturalesa del tumor primari.
El fàrmac homòmic contra el càncer creat a Vall d'Hebron supera amb èxit la primera fase de l'assaig clínic. Els primers resultats de l'assaig demostren que el fàrmac és segur, que causa pocs efectes secundaris i en alguns pacients aconsegueix reduir la mida d'alguns tumors o fins i tot aturar-ne el creixement.
En 8 de 12 pacients es va comprovar que la malaltia es mantenia estable i s'havia aturat el creixement del tumor després de 9 setmanes de tractament. Ara es provarà amb més gent per veure a quins malalts pot funcionar i d'aquí a uns mesos començarà la segona fase de l'assaig clínic. L'homòmic és una aminoproteïna que va demostrar ser capaç d'aturar l'expansió dels tumors. El que fa és inhibir el MYC, que és un element que es troba a les cèl·lules cancerígenes i que promou el creixement d'un 70% dels tumors.
Una operació dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha frustrat l'intent d'una màfia holandesa, coneguda com a macromàfia, d'instal·lar-se en territori català on tenien previst blanquejar diners a partir de diversos negocis i l'adquisició de béns provenients del narcotràfic.
En total s'han detingut 7 persones entre Catalunya i Holanda. Durant el dispositiu es van detenir a La Haia 2 integrants destacats d'aquest grup mafiós. Després, agents de la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra es van desplaçar a Holanda per actuar conjuntament amb la policia holandesa. La investigació s'ha saldat amb un tercer detingut, que es va lliurar a la comissaria de Mataró dies després de l'operatiu, i 4 persones més han quedat com a investigades. Els detinguts s'havien especialitzat en el robatori de caixers automàtics que forçaven utilitzant explosius.
La fiscalia demana fins a 8 anys de presó pels 5 detinguts a Girona durant els disturbis per l'empresonament del raper Pablo Hasél, on hi van participar fins a 300 persones.
La fiscalia els acusa de formar part del grup que va fer barricades al carrer Santa Clara i d'haver llançat pedres, llambordes i ampolles de vidre contra els Mossos d'Esquadra. El judici si s'havia de celebrar l'audiència, però s'ha suspès perquè 2 dels acusats no han comparegut.
I a Ciudad Real, 3 persones han mort durant un tiroteig. Entre les víctimes hi ha el propi atacant, un home que estava disparant un rifle contra els vehicles que passaven per la carretera.
L'atacant s'havia trinxerat després d'estar més d'una hora i mitja disparant. També hauria disparat contra diverses patrulles, entre les quals hi havia un negociador dins d'una unitat de seguretat ciutadana que també ha mort. L'incident ha deixat també 3 ferits que han estat traslladats a l'hospital.
La Guàrdia Civil ha interceptat una embarcació que navegava al Prat de Llobregat amb 380 quilos de peix que no complia els estàndards mínims.
En el marc d'una inspecció periòdica, els agents van detectar un pesquer feinejant en una zona poc profunda, cosa que està prohibit. Durant la inspecció i comprovació de la documentació, es van detectar nombroses infraccions, com la d'entrar a un port sense informar de les captures del dia i la de no descartar el peix que no compleix amb la talla mínima.
L'exalt càrrec de Convergència Democràtica de Catalunya i assessor d'Artur Mas, David Madí, ha estat condemnat a 14 mesos de presó per frau vinculat a l'empresa Triacom.
El text també imposa a Madí multes per valor de més de 200.000 euros. Segons el periòdico, la titular del jutjat del penal número 1 de Barcelona també ha condemnat 5 persones més a penes que oscil·len entre els 8 i els 14 mesos de presó, entre les quals l'administrador de Triacom i exgerent de TV3, Oriol Carbó, que va reconèixer els fets, o l'empresari Juan Manuel Parra. Madí recorrerà la sentència.
I obrim plana esportiva. Xavi, el Barça buscarà aquesta nit el miracle pràcticament impossible de mantenir vives les opcions de ser els vuitens de final de la Champions. Per aconseguir-ho, ha de guanyar el Bayern de Múnich i esperar que abans l'Inter de Milà perdi.
Sí, el Barça no només necessita els 3 punts d'avui, sinó que haurà d'estar molt pendent del que passi a 6:45 de la tarda al camp de l'Inter de Milà. De fet, l'entrenador Xavi Hernández ha convocat els jugadors 3 hores abans del partit al Camp Nou per mirar tots junts el duel dels italians per saber si han d'afrontar el partit ja com a equip d'Europa League o no. Tot i estar condicionats per aquesta carambola molt difícil, l'entrenador Xavi Hernández remarcava ahir en roda de premsa que sortien igualment a competir, sigui quin sigui el resultat del partit anterior.
Estem en aquesta situació per errors nostres, hem de ser autocrítics, no depenem de nosaltres mateixos, però demà hem de demostrar que podem estar al nivell d'aquest tipus d'equips, independentment del que passi a Milà abans, no?
Les opcions són molt remotes, per tant, repassem a continuació les combinacions que farien possible que el Barça passi als vuitens de final. Matemàticament, el Barça té un 7,4% de possibilitats i l'Inter de Milà un 92,6%, però res està tancat fins que es juguin els partits. Això sí, en tots els casos possibles caldrà que l'Inter no guanyi avui. Així doncs, si l'Inter Victoria Pilsen acaba amb empat, el Barça passaria si guanya els dos partits que li queden, i també si l'Inter empata la setmana que ve contra el Bayern. I si l'Inter Victoria acaba amb triomfs dels txecs, fins a 4 combinacions classificaria els blaugrana, que serien triomfs del Barça avui i la setmana que ve amb empat entre Inter i Bayern, empat del Barça avui i triomfs la setmana que ve amb derrota italiana davant del Bayern, o victòria del Barça avui i empat la setmana que ve davant l'Inter de Milà i esperar que ells també perdin o empatin contra el Bayern de Múnich. Per tant, tot plegat bastant complicat. Ja.
Déu-n'hi-do com deuen estar les cases d'apostes esportives aquesta tarda amb tots aquests escenaris. I avui també hi ha el partit de l'Atlètic de Madrid que s'enfronta al Bayern Leverkusen.
Un partit que també serà a les 9 del vespre. Els matalassers, que són tercers de grups, estaran també en una situació semblant a la del Barça. Han d'esperar la derrota o l'empat del Porto davant del Bruges, que ja està classificat, per tenir opcions de passar ronda sempre i quan guanyin els 6 punts, que encara hi han jugat. El partit es jugarà, com dèiem, al Wanda Metropolitano a partir de les 9, i la resta de partits de la jornada d'avui seran Eintracht de Frankfurt, Olímpic de Marsella, Ajax Liverpool, Tottenham Sporting de Lisboa i Nàpols Glasgow Rangers, tots a les 9 per Movistar Liga de Campeones.
I a la Champions femenina, el Barça ja és a Suècia, on demà disputa la segona jornada de la fase de grups contra el Rosenborg.
Les blaugranes han volat amb les novetats de la convocatòria de la jove Salma Parayuelo, que ahir ja va rebre l'alta mèdica i podria disputar demà els primers minuts després de la seva lesió. En la mateixa llista, el tècnic Jonathan Giraldez ha inclòs a les futbolistes del filial Meritxell Font i Maria Pérez. Després de la golejada per 9-0 davant del Benfica en l'estrena d'aquesta edició de la Champions, el Barça buscarà continuar amb la invencibilitat a Malmö contra un equip que ja va perdre en la primera jornada contra el Bayern de Múnich. Un cop arribin les jugadores a Suècia, descansaran i aquesta tarda a les 6 faran el darrer entrenament a l'escenari del partit.
En bàsquet, després de la victòria del Manresa i a la Champions, avui és el torn de l'Eurocup. El Joventut de Badalona s'enfronta a l'Olimpia Eslové.
La penya buscarà la seva primera victòria a Europa fora de Badalona i ho farà contra un equip que no suma cap victòria en aquesta competició. Encara un motiu que no vol menysprear el tècnic verdinegre, Carles Durant, que assegura que hauran de fer molt bé les coses per endur-se el triomf.
Amb ganes de guanyar, volem estar en el grup de dalt d'Eurocup. Sabem de la dificultat sempre sortir de casa i sobretot amb Cedevita, que és un equip que porta 0 victòries i per tant jugarà amb una energia superior i per tant haurem de fer molt bé les coses.
William Howard serà l'única baixa de la penya pel partit, que començarà a partir de 7:45 del vespre.
En bàsquet femení, l'Uni Girona debuta avui a l'Eurolliga davant el bàsquet Landes.
Els gironines han entrat a la màxima competició europea després de superar el Vilanova d'Ascs francès en la ronda prèvia amb una bona remuntada en el partit de tornada. Sobre el duel d'aquesta nit contra el Landes, que amb qui ja es van enfrontar l'any passat, l'entrenador de l'Unigirona, Bernat Canut, anticipa un partit complicat i avisa que l'equip ha de fer moltes millores, tot i les victòries consecutives que suma.
Contents pels resultats, però no còmodes ni confortables amb la situació de que o com estem jugant, no? Que hem de millorar, ens vindran moments dolents, hem de fer passos endavant, sobretot a nivell defensiu.
Avui no podrà jugar la recent lesionada Nora Galve, que en l'entrenament de dilluns es va trencar lligament encreuat del genoll dret. El partit començarà a 7:45 i es podrà seguir en directe per Esport 3.
En futbol sala, aquesta tarda comença a Malta la main round de la Champions amb el Barça com a únic representant català.
Els blaugranes debuten a 4:00 PM contra l'Obocu holandès, un dels clàssics d'aquesta competició europea. Només una vegada, però, s'han enfrontat holandesos i catalans. Va ser l'any 2018 i el duel va acabar amb golejada del Barça per 6-1. Demà dijous es jugarà el segon partit d'aquesta lligueta contra el Dobrovec eslovè i tancarà la fase de grups dissabte contra un desconegut Luxol Sant Andrius de Malta, un equip que ja s'ha classificat per primera vegada per aquesta ronda de la Champions. Sergi González és jugador del Barça.
Tenim aquesta setmana 3 partits, seran tots molt exigents. Podem pensar potser que seran rivals menors, però en cap cas serà així, perquè si estan a la Champions és per alguna cosa. Així que res, com t'he dit abans, a per ells i a intentar fer 3 molt bons partits i tornar amb les 3 victòries cap a casa.
El Barça, recordem, és l'actual guanyador de la competició i és el principal favorit per repetir corona. Tots els partits d'aquesta fase es podran seguir en directe pel canal Esport 3.
I sense temps per descansar del Mundial de Clubs d'Handbol, el Barça afronta avui la 5ª jornada de la Lliga de Campions, creuant-se amb l'Alborg.
El Barça buscarà consolidar-se com a líder del grup B i mantenir el ple de victòries per oblidar-se del cop dur que va suposar perdre diumenge la final d'aquest Mundial de Clubs en la pròrroga. Aquesta nit s'enfronten a l'Alborg, un equip amb qui ja es van trobar a la final europea de l'any 2021 i que va acabar amb victòria a blaugrana per un còmode 36-23. Els danesos sumen 3 victòries i una sola derrota contra el Kielce en aquesta edició de la Champions, i si avui superen el Barça, per tant, empatarien al capdavant de la classificació tots dos amb 8 punts. El partit començarà a 8:45 en directe per Esport 3 i l'altre representant espanyol, que és el Palma Futsal, juga a 5:00 PM contra l'Sporting París.
En tennis, Carlos Alcaraz juga avui ser als quarts de final del torneig de Basilea.
El número 1 del món s'enfronta a Vanderzaspul a partir de 7:00 PM i si passa ronda jugarà contra el vencedor del duel entre l'espanyol Pablo Carreño i Dominic Stricker, que es jugarà després d'aquest partit d'Alcaraz.
I acabem amb motor, perquè Audi aterrarà la Fórmula 1 l'any 2026 de la mà de Sauber.
Aquest matí s'ha fet oficial l'acord i, per tant, Audi prendrà el relleu d'Alfa Romeo, actual equip que competeix amb l'escuderia Sauber. Segons l'acord entre les dues parts, Audi se desenvoluparà la unitat de potència alemanya i Sauber s'encarregarà de fabricar el cotxe a Suïssa. A més, Sauber també serà responsable de crear i executar els plans per a les curses.
Gràcies, Xavi. Ja ho sabeu, que cada dimecres fem una petita aturada per analitzar una mica com va l'economia, i qui ens ajuda sempre són els companys de l'Espai 08. Avui nosaltres tenim la Raquel Lorenzo, que és economista de l'Espai 08 i experta també en normes socials, mitjans de comunicació i discriminació. Raquel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui volem parlar de les dades que hem conegut aquesta setmana sobre el turisme, que ha fregat el nombre de viatgers previs a la pandèmia aquest mes de setembre. El turisme continua sent un dels pilars de l'economia catalana?
Sí, así es. A excepción de los años de pandemia, el sector turístico viene representando en torno al 12% del Producto Interior Bruto catalán. Para ponerlo en contexto, se puede comparar, por ejemplo, con el sector digital, que representa en torno a un 9%. Por lo tanto, el turismo tiene un peso importante en la economía catalana, especialmente el turismo extranjero, que ha sido el que más ha costado recuperar tras la pandemia, pero también se ha sustituido parcialmente con turismo nacional. Además, el peso del turismo es muy heterogéneo según el territorio del que hablemos. Hay comarcas donde el peso del turismo está sobre un 3% del Producto Interior Bruto y otras donde está sobre un 30%, que es muchísimo. Sobre todo tiene un peso muy importante en zonas de costa, enfocadas al turismo de sol y playa, y también en zonas concretas enfocadas al turismo de invierno, por las estaciones de esquí.
Claro, ¿y esto es sostenible? Es decir, ¿seguirá siendo importante este ingreso para Cataluña en unos años? ¿Podemos tenerlo como seguro?
Bueno, este tipo de turismo mayoritario que comentaba antes de sol y playa y de invierno, tan concentrado en algunos territorios y tan estacional, es decir, que genera ingresos solo en determinadas épocas del año, tiene distintos problemas. Uno sería la masificación. Si solo se puede sacar rentabilidad en una época muy concreta, se suele tender a intentar maximizar la cantidad de turistas que se reciben en esa época. En cambio, sería mucho mejor centrarse en la calidad del turismo y prestar menos atención a la cantidad de turistas que se reciben. Si se reciben menos turistas que pagan más, el ingreso es el mismo y los problemas de masificación y deterioro son menores. De masificación y deterioro de los recursos son menores. Relacionado con esto, otro problema para la sostenibilidad del turismo de sol y playa y de invierno sería el cambio climático, porque si los recursos naturales desaparecen o se deterioran y los días de nieve natural se ven disminuidos, el modelo de turismo existente se ve perjudicado. Luego, otro problema para la sostenibilidad sería la dependencia. Si muchas familias y negocios dependen directa o indirectamente de la llegada de turistas, cualquier shock al sector turístico, como fue la pandemia, tiene consecuencias gravísimas para la economía del territorio al completo. Si, en cambio, existen otros sectores importantes que no dependen del turismo, a través del sistema de redistribución, unos sectores pueden compensar por los otros. Por eso sería bueno apostar por la diversificación industrial, porque no es recomendable que las cuatro provincias catalanas destaquen en una misma industria como es el turismo. Entonces, lo que me preguntabas, ¿no? ¿Es sostenible? ¿Podemos seguir así? Pues sería necesario empezar a cambiar el modelo hacia uno más diversificado, desestacionalizado, más enfocado en la calidad que en la cantidad y más respetuoso con el medio ambiente.
También una de las críticas que suelen haber es la de que una economía basada en el turismo está muy relacionada también con la precariedad laboral. ¿Realmente es así? Es decir, ¿las economías que se basan en el turismo tienen trabajadores con peores condiciones de trabajo?
Bien, no me gustaría decir que el turismo a nivel general genere puestos de trabajo más precarios, pero sí que es verdad que hay modelos de turismo que lo hacen, y si el objetivo de los empresarios es competir con otros destinos baratos y atraer el máximo de turistas posibles, tendrán que recortar costes, entre ellos la mano de obra. Y volviendo a la estacionalidad, si esperan tener demanda solo en una época del año, tratarán de disponer de una mano de obra lo más flexible posible, adaptada a las oscilaciones de la demanda, que mientras haya trabajo su rendimiento sea lo más intenso posible, muchas veces haciendo más de 8 horas al día, y si se puede, pues prescindir de esa mano de obra cuando no hay trabajo. De esta forma, en lugar de ser un coste fijo, el trabajo es un coste variable, pero efectivamente es muy precario en este caso.
También cuando hablamos de turismo, siempre pensamos en vacaciones, pero también hay el turismo de negocios. En Barcelona, ¿tiene un peso importante este tipo de turismo? Por ejemplo, ¿no? Cuando hay el Mobile World Congress o distintas ferias de este tipo, ¿realmente el impacto que tiene este turismo en Barcelona es grande?
Sí, en Barcelona sobre todo, y en menor medida en otras capitales de provincia, como puede ser Girona y Tarragona, el turismo de negocios tiene un peso importante. En el caso de Barcelona, el margen de crecimiento de este tipo de turismo está ya muy limitado y la ciudad está muy masificada en general. Sería bueno por eso tratar de redirigir parte de este tipo de turismo a otras zonas, sobre todo porque puede ayudar con la desestacionalización, reducir la dependencia del turismo low cost, digamos. Pero sí, en Barcelona es importante.
Tú antes nos decías que era importante no diversificar, no depender tanto del turismo. ¿Es viable, es posible cambiar la economía catalana para que no dependa tanto de este turismo?
Claro, viable, o sea, existen formas de intentarlo. Va a llevar tiempo, pero por ejemplo, la apuesta en el caso de Barcelona del 22@ trata de adaptarse a esta idea de sustituir el desarrollo en turismo por el desarrollo industrial en el sector tecnológico. Ahora bien, también ha generado en este caso gentrificación, entonces habría que tratar de reducir la polarización residencial, es decir, que la gente que quiere trabajar en este tipo de sectores dejen de tener la necesidad de vivir en Barcelona, y esto se puede hacer reduciendo el tiempo de trayecto entre ciudades, mejorando las redes de transporte público, pero también asegurando los servicios necesarios en otros territorios para que se pueda, por ejemplo, teletrabajar o crear negocios nuevos. También de cara a mejorar la balanza de otros sectores frente al turismo fuera de Barcelona, habría que continuar con el sistema de clústeres. O sea, resulta que las empresas de un mismo sector tienden a concentrarse geográficamente porque eso les favorece en el desarrollo de su actividad. Entonces sería bueno promocionar que determinados sectores se establezcan en distintas áreas del territorio catalán, hacer posible fuera de Barcelona, y una forma buena de hacerlo sería potenciando las ciudades universitarias medianas y explorando las sinergias entre estas y los actores locales.
Ja per anar tancant la secció, una altra de les dades que hem conegut aquesta setmana és que les companyies aèries han programat una temporada d'hivern amb 112.000 operacions, amb 21,6 milions de seients a l'aeroport de Barcelona al Prat. Com es fan aquestes previsions?
Pues las compañías aéreas hacen estas estimaciones utilizando métodos estadísticos, con datos de años pasados, con el histórico, teniendo en cuenta qué variables suelen afectar a la demanda de vuelos, y cada vez son mejores haciendo predicciones porque existen herramientas mejores como la ciencia de datos, los algoritmos y demás.
Y ahora sí, ya para acabar, una de las temas que siempre no preocupen quan anem a agafar un vol és si el cancel·laran, si hi haurà overbooking. Realment hi ha constància de que les aerolínies venguin més bitllets per assegurar-se que precisament això, que els avions vagin plens?
Sí, de hecho, el overbooking, que como decías consiste en vender más billetes para un vuelo de los que realmente hay, es una práctica comercial legal en la Unión Europea. Así que sí, las aerolíneas la usan deliberadamente, y en cuanto a por qué lo hacen, ¿no? Sería porque, aunque últimamente ha habido algunos eventos que es la primera vez que se dan, como puede ser una pandemia muy mundial y eso hace más complicada la predicción, en general las aerolíneas tienen métodos muy buenos, o sea, algoritmos muy buenos para predecir no solo la demanda de vuelos, sino también cuántas personas se van a presentar a coger un vuelo, pues dependiendo de la ruta, de si es festivo o no, del tiempo que vaya a hacer. Entonces se aprovechan de esto para sacar más margen por asiento. Como decía, es una práctica legal.
Doncs amb Raquel Lorenzo, economista de l'Espai 08 i experta en normes socials, mitjans de comunicació i discriminació. Moltes gràcies per ajudar-nos un dia més a entendre l'economia i ens escoltem d'aquí unes setmanes.
Gràcies, adeu.
Obrim plana cultural, però abans una notícia que acabem de conèixer. Ja ha acabat la reunió del grup parlamentari de Junts per Catalunya després que el diputat Francesc de Dalmases hagi dimitit com a vicepresident del partit. El grup ha emès un comunicat que expressa respecte per la decisió que va adoptar ahir l'executiva nacional, acceptant per unanimitat la dimissió de Dalmases, i li desitja una ràpida recuperació després que hagi estat ingressat, Joi Casellas.
Sí, ara bé, el comunicat no diu res sobre si se li ha de retirar l'escó i únicament apunta que el grup parlamentari té el compromís unànime de sumar per al progrés de Catalunya. La reunió ha tingut lloc també després que dues diputades s'hagin queixat a la direcció, que van també sentir-se intimidades per part de Dalmases. Després dels fets, Esquerra, els Comuns i la CUP ja han exigit a Jaume Alonso Cuevillas, de Junts, que convoqui la comissió del diputat per abordar el cas i decidir per on passa el seu futur polític.
Gràcies, Judit. N'estarem pendents i ara sí, obrim plana cultural. De veritat, Olma Giró, bona tarda de
nou. Molt bona tarda, Diana.
Comencem pel Primavera Sound, que es presenta a Madrid amb voluntat de permanència, diuen, amb una edició que serà mirall de la de Barcelona.
Sí, de fet, Diana, fa pocs minuts el director del Primavera Sound, Alfonso Lanza, ha explicat en roda de premsa que un 98% dels artistes actuaran en dues ciutats, és a dir, a Barcelona i a Madrid, i que l'organització preveu anunciar el cartell complet abans d'acabar l'any.
I més enllà del Primavera, les creadores del blog de receptes i cuina de proximitat i catalana de tota la vida, quilòmetre0.cat, Montse Verdaguer i Júlia Navarro, en una entrevista al programa al matí de Ràdio Estel han apuntat que la tecnologia és una eina que ha permès engrescar cuinar moltes persones i, a més, ha permès també que les receptes de tota la vida no caiguin en l'oblit.
Les creadores han assegurat que la cuina tradicional, tot i el ritme frenètic que ens envolta, no s'està perdent del tot i que hi continua havent interès també per part dels joves.
Gran dilema és quant de temps estem disposats a dedicar a la cuina.
Clar.
Però també sabem que avui dia, amb tota la tecnologia de què disposem, podem cuinar, podem congelar, podem amagatzemar, i tenim moltes més probabilitats de cuinar amb antelació, que abans les nostres mares i àvies no podien fer-ho. Jo crec que si agrada la cuina i et val la pena, ho mantens. No ho faràs el dia a dia, però sí que podràs cuinar amb antelació i realment t'hi seuràs i gaudiràs molt del plat que t'agrada. A casa l'escudella per Nadal no la perdonen.
El blog quilòmetre0.cat és un projecte que va començar com un joc. De fet, les dues creadores i cuineres han exposat aquesta emissora que tenien les receptes apuntades a una llibreta, però que van pensar que el més pràctic seria crear una pàgina perquè tots els familiars i amics que els hi demanaven les tinguessin més a mà. Un blog, per cert, que ja acumula gairebé 11.000 subscriptors a YouTube, més de 3.800 seguidors a Instagram i més de 8.000 seguidors a Facebook.
Jo em quedo amb la frase final que ha dit, l'escudella no es perdona.
Que no li toquin.
Va, i en clau musical, ja hi han seleccionat els 18 candidats que participaran a la segona edició del Benidorm Fest, el festival que ha d'escollir el representant d'Espanya, el Festival d'Eurovisió 2023, que se celebrarà a Liverpool el proper 13 de maig.
I entre els escollits pels organitzadors hi ha Siderlan, el grup català format per Uri Plana, Andreu Manyós i Albert Sort, que canten en català. Només vull amor. De fet, entre els 18 candidats n'hi ha 4 de catalans. Entre aquests, el ja esmentat Siderlan, llavors tenim a Sharon, que és una veterana drag queen de l'escena de Barcelona. També hi participarà la compositora, pianista i productora musical Victòria Riba, coneguda com a Vico, i el Fred Garcia, que ja va representar Espanya a Eurovisió el 2018 amb Amaia, després de passar per Operación Triunfo. Entre tots els altres aspirants, també hi ha l'estudi Melody, que són dues bessones influencers que acumulen ja més de 18 milions de seguidors a TikTok i també a Instagram. La tria que donarà accés, això sí, final a Eurovisió, es farà el Benidorm Fest, que està previst pels mesos de gener i de febrer.
Tens preferit ja o encara no?
No, la veritat és que no.
Jo tampoc. Mm. Hem d'escoltar una mica encara quines cançons trauran. Va, i encara amb música, el Barcelona Clàssics ha engegat la setena temporada amb el reconegut violoncel·lista Yo-Yo Ma, acompanyat de la pianista Catherine Stott. El concert s'ha fet a l'Auditori de Barcelona.
I els dos músics han ofert un repertori ple de matisos de diferents cultures amb peces de noms com Mendelssohn, Bloch o Piazzolla. Els solistes que treballen junts des de fa 37 anys han proposat un programa amb les arrels populars com a fil conductor. Yo-Yo Ma és considerat, ho comentàvem al principi d'aquest informatiu, una figura prodigi del violoncel i un instrument que de fet toca des dels 4 anys. Han registrat més de 100 àlbums, ha guanyat 19 premis Grammy i ha actuat davant 9 presidents diferents dels Estats Units. També ha estat reconegut amb la Medalla Nacional de les Arts i la Medalla Presidencial de la Llibertat dels Estats Units i és missatger de la Pau de l'ONU des del 2006 i una de les persones més influents del 2020 segons la revista Time.
Realment en tens reconeixements per força de ser una de les persones més influents, eh? I tornem cap aquí a Girona perquè l'Ajuntament ha engegat una campanya per donar a conèixer el vocabulari propi de les Fires de Sant Narcís i de Resruc també, incentivar el català.
Exacte, la iniciativa s'ha batejat amb el nom Les Fires Mot a Mot. Cada dia el consistori publicarà una paraula diferent a les xarxes i l'acompanyarà de l'explicació corresponent associada també a alguna curiositat que així enganxa més. De moment se n'hi troben de tan diverses com Firaire, Cavallets o Per Tots Sants, tots a Girona, o també l'explicació d'Anella de Foc i Retró de Coets, que és l'activitat que posa punt final a l'acte del pregó. Amb aquesta campanya, Girona vol aconseguir que la ciutadania es faci seu el vocabulari de les fires. Per cert, recordem que les Fires i Festes de Sant Narcís comencen aquest divendres 28 d'octubre.
I a la Cerdanya, al Museu de Llívia, aprofundirà en l'evolució històrica de les farmàcies gràcies a una donació de més de 1.500 objectes.
Aquests objectes provenen de l'antiga farmàcia Amat de Sant Quirze del Vallès i de la farmàcia Estrella, que estava situada al carrer Ferran d'aquí la capital catalana de Barcelona. Estan datats entre finals del segle XIX i fins a mitjans del segle XX, i ara l'objectiu d'aquest museu és situar-se com a referent dins l'àmbit de la disciplina farmacèutica. El director d'aquest museu, Gerard Cunill, ha destacat que aquests nous objectes permeten diversificar els fons de farmàcia que ja disposaven. Són declaracions a la CNN.
I per tant, doncs, l'adquisició de nous fons ens permet això, no? Ampliar el relat, sobretot de forma cronològica, endinsant-nos més, doncs, cap al segle XX, que és el que representen, doncs, aquestes farmàcies, no? I algunes d'elles, doncs, tenen alguns punts, doncs, com són els d'homeopatia, no? De finals, o sigui, de la segona meitat del segle XIX, no? És una matèria, doncs, controvertida, no? I que ens ajuda, doncs, a aprofundir, doncs, també en el debat que hi ha sobre la medicina.
Entre d'altres, aquesta donació recull, doncs, documentació diversa, material de laboratori, pots de vidre, flascons, i tots aquests ocupen més de 80 caixes.
I una mala notícia, una botiga de fotos centenària de Berga s'ha vist obligada a tancar per falta de relleu generacional.
Foto Luigi és una finestra oberta al segle passat. De fet, s'hi conserva més de 2 milions de documents que parlen de la història de la comarca, des de retrats de gent a les festes, passant pel paisatge i també pel patrimoni. Després de 3 generacions i 103 anys d'història, la botiga tanca a finals d'aquest any per falta de relleu. Els seus propietaris no han trobat ningú que se'n faci càrrec. Amb aquestes paraules es despedia del local el seu propietari, Manel Escobet. Són declaracions a la CNN.
Jo diria que és un adeu una miqueta trist, no? Perquè quan veus que s'ha acabat i no hi pots fer res més, doncs dius... mira, és la vida. No hi ha altra sortida.
Després de tancar a finals d'any, encara, però, els quedarà molta feina per ordenar tot el material que tenen, que, de fet, donaran a l'Arxiu Comarcal perquè es conservi.
El local, però, no sempre ha estat una botiga de fotografies, no?
No, de fet, Fotologia va néixer com a botiga de regals sota el nom La Camèlia. S'hi venien joguines, objectes de regal, i també revelaven fotos. Després de la guerra, els fills van continuar aquest negoci com a fotografia. I com que el seu pare va morir jove, van aprendre l'ofici gràcies a un refugiat de la Guerra Civil i van continuar amb el negoci els seus dos fills, que ara són els que estan al capdavant de la botiga i que n'escoltàvem un d'ells fa pocs minuts. Per cert, que la foto més antiga que es conserva aquesta botiga és un retrat que l'enginyer de mina Rafael Lozano va fer de la Patum l'any 1868, i s'hi veu una plaça, doncs, plena de gent, amb les comparses al mig, molt típic de la Patum, i de fet la mateixa Patum és el que el Manel Escobet ha fotografiat més, porta 50 anys retratant-la de manera ininterrompuda del 1973 fins aquest 2022.
I abans de marxar, una notícia curiosa. Aquest dijous atracarà, és a dir, demà, atracarà a la capital catalana el veler de fusta oceànic més gran del món i obre les seves comportes fins al març del 2023.
El Göteborg, es diu, atracarà demà a les 10 del matí al moll de la fusta de Barcelona i saludarà la ciutat amb 8-13 canó. Aquesta rèplica d'un veler suec del segle XVIII es troba en una expedició de 2 anys de navegació per tota Europa i per Àsia. Segueix la ruta que va fer la nau original, que ja ha passat per ciutats com Copenhague i Londres, i tancarà aquest any a Barcelona. Ofereix una experiència de poder navegar amb un vaixell de fa gairebé 300 anys i així endinsar-nos en una embarcació acompanyats de tota la tripulació i també del capità. Durant la seva estada a la Barcelona, el dia que arriba al moll, estarà obert de visita per poder-lo visitar des de les 4 fins les 8 de la tarda, i llavors, des del 28 al 30 d'octubre, les visites podran ser des de les 11 del matí a les 8 de la tarda, tot el dia. Quan comença el mes de novembre, però, i fins al març de l'any vinent, que és quan acabarà el seu atracament al port, es podran fer visites només durant el cap de setmana a 15 euros l'entrada.
Gràcies, Olma. Avui fa 57 anys que els Beatles van ser declarats membres de l'Ordre de l'Imperi Britànic. Els de Liverpool van rebre el guardó, de fet, de les mans de la pròpia reina Elisabet II. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem amb la caravana de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Hi cabem tots? Doncs som-hi, no?
De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias i el seu equip arrenquen i qui sap on aniran a parar. La Caravana, el programa de realitats i actualitats, filosofies i rock, tietes i crims i tot allò que vagin recollint durant la ruta. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, La Caravana, amb Joan Trias.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.